www.radiopalau.cat. Escolta'ns també a través d'internet.
Palau Notícies, amb Eduard García.
Bona tarda, comencem una nova edició del Palau Notícies, la d'avui dimecres 30 d'abril de 2025. Nova visita històrica d'un president de la Generalitat a Palau Solità i Plegamans.
Moltes gràcies per venir aquí i per compartir aquestes coses. Moltíssimes gràcies.
Aquest era el moment en què el president Salvador Illa acabava de signar el llibre d'honor de l'Ajuntament en una visita al municipi que començava a la fàbrica de gelats La Menorquina amb motiu del seu 85è aniversari. I després, el president català ha estat rebut també a l'Ajuntament per una delegació de l'Hoquei Club Palau a qui li han mostrat el trofeu de campiones d'Europa i un estic signat per les jugadores. Més enllà d'això, el president Illa s'ha reunit en privat amb l'alcalde Oriol Lozano, una trobada de la que n'ha sortit refermat el compromís del govern català amb la preservació dels terrenys de l'espai de Llevant.
Preservar una part del que era abans el Pla de Llevant, una part de l'espai de Gallecs, ho veig raonable i donarem suport al plantejament que fa l'Ajuntament.
Al final està donant el suport al que ja s'havia iniciat amb el govern anterior i que tenim el seu compromís.
Illa i Lozano també han parlat d'habitatge públic i en aquest sentit el president ha dit que pensa donar suport a tota iniciativa que hi hagi en aquesta matèria a Palau. De seguida us ho ampliem tot plegat en un Palau Notícies on, a banda de tot això, avui també us parlarem de les hores prèvies al dia 1 de maig. I hem analitzat la situació i el paper dels sindicats amb Jordi Méndez, de la coordinadora obrera sindical, i amb Laia Martínez, de Comissions Obreres.
Poquet a poquet s'està veient també que l'afiliació als sindicats majoritaris està anant de baixa, mentre que l'afiliació als sindicats minoritaris sí que està pujant i pensem que això, amb el temps, ha de ser beneficiós pel conjunt de la classe treballadora.
Vulguem o no, o estem afiliats o no a un sindicat, o realment són qui negocia, diguéssim, tots els convenis de les nostres feines.
Doncs aquestes qüestions d'altres i també una agenda de cara als propers dies conformen el resum de l'actualitat d'aquest darrer dimecres d'abril. Doncs comencem avui, i com sentíeu, ho fem amb una altra visita històrica a Palau Solità i Plegamans d'un president de la Generalitat al nostre municipi. Salvador Illa ha estat avui al nostre municipi just dos dies després de la gran apagada general. Però avui aquest tema ja no ha sortit i a la breu reunió que ha mantingut amb l'alcalde posterior a la recepció oficial que s'ha fet a l'Ajuntament, el president Illa ha expressat el seu compromís i el de la Generalitat amb la preservació del polígon de Llevant de Gallecs i també amb els projectes que hi hagi d'habitatge públic al municipi. Raquel Puig, bona tarda.
Sí, bona tarda. Doncs es tracta d'un compromís arrencat després de la reunió d'uns 15 minuts que ha tingut lloc al despatx d'alcaldia al final d'aquest matí, després de la recepció oficial que s'ha fet a la sala de plens i on el president ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament. A la sortida, Salvador Illa ha qualificat la trobada de productiva i constructiva i no ha dubtat en expressar el suport del govern de la Generalitat en dos projectes que l'equip de govern municipal té ganes de resoldre. Un, el blindatge definitiu de l'ús agrícola dels terrenys del polígon de Llevant en terrenys de Gallecs. Un compromís que la Generalitat ja havia assumit en previ acord entre l'Ajuntament i l'Incasòl, però que amb el nou govern socialista estava encallat. Salvador Illa diu que el compromís continua segellat i s'activarà perquè quedi reflectit.
És una proposta de l'Ajuntament, m'ha semblat que molt treballada, molt discutida ja també amb el govern aragonès, i la meva voluntat és respectar aquest plantejament que fa l'Ajuntament i, per tant, donar-hi sortida a un treball que ja s'havia fet i que, diguem, ara s'ha de culminar.
A la trobada d'avui, tal com va avançar i l'alcalde a Ràdio Palau, hi havia un altre tema per tractar, l'habitatge públic. I és que, amb dos contenciosos interposats per alguns veïns de Can Riera contraris a la promoció de 53 habitatges de protecció oficial al barri, el projecte també està aturat. En això, Salvador Illa també ha estat clar i ha expressat també el suport a la política de l'Ajuntament en aquesta matèria.
He de felicitar l'alcalde per la claredat d'idees respecte a la necessitat de construir habitatge, ho comparteixo completament i, per tant, donarem suport a les iniciatives que té el municipi en aquest sentit. Suport administratiu, agilitzant tramitacions, que quasi és un pla especial, i suport polític. És a dir, s'ha de fer habitatge, eh? I com més millor. I, per tant, tots aquells ajuntaments que decideixen des del meu punt de vista encertadament seguir aquest camí tenen el suport del govern de Catalunya i tenen el suport del president de del govern de Catalunya. No?
Dos compromisos verbals que l'alcalde ha agraït. Pel que fa al polígon de Llevant, Oriol Lozano, però, espera que el compromís en forma de document es materialitzi de manera definitiva.
Que al final està donant suport al que ja s'havia iniciat amb el govern anterior i que tenim el seu compromís. No? També li he explicat que des d'aquí doncs, la majoria dels municipals estan d'acord i això és el més important, no? Que al final anem a la mateixa direcció i també des de la Generalitat doncs, aquest suport doncs, per, com ha comentat, de preservar aquell espai i de tirar endavant l'altra part del polígon.
Pel que fa al suport de la Generalitat arrencat en matèria d'habitatge públic, Lozano també es mostra satisfet perquè va més enllà dels terminis previstos de la subvenció Next Generation lligada al projecte de Can Riera.
Bueno, li he comentat la situació que teníem amb la subvenció Next Generation, en cas de que passés alguna situació que d'augment encara no considerem, que ells també ens donarien suport econòmic en cas que fos necessari.
El president de la Generalitat també ha lloat la consecució de la tercera Lliga Europea per part de l'equip femení del club Hoquei Palau, en qui ha compartit uns instants en aquesta recepció oficial. Ha destacat la importància de donar suport amb recursos a l'esport base de manera estable. En l'acte de recepció avui, el president també ha rebut de mans de l'alcalde una peça de ceràmica numerada de l'Alzina de Palau, obra de l'artista local Núria Soleil, com a símbol d'unió i creixement al poble.
Doncs tot això ha estat després de la visita del president de la Generalitat amb motiu del 85è aniversari de la fàbrica de gelats La Menorquina, arrelada a Palau des de fa 40 anys. Avui, enmig de la rutina diària de funcionament i en part de la plantilla treballant, a la fàbrica s'han compartit moments de festa i de solemnitat alhora.
La visita ha començat amb una ruta per les línies de producció d'una planta on, a través de les seves 21 línies de fabricació, surten cada hora i, per posar un exemple, 20.000 gelats ametllats o 5.000 llimones gelades. La planta, única a tot l'estat de la marca, es va posar en marxa amb la compra de l'antiga Marissa i des del 1985 opera a Palau Solità com a Menorquina, fent referència als orígens balears del seu fundador, Fernando Cintas, a Menorca, el 1940, fins a arribar al 2007 amb la incorporació de la marca La Crème Farge. El seu actual cap executiu, Ivan Leal, ha obert els discursos agraint el compromís de tot l'equip de 750 treballadors i treballadores, 300 dels quals incorporats en els darrers 3 anys a una marca que ha aconseguit 120 milions d'euros de vendes al darrer any. Apel·lant als seus orígens vallesans, Leal ha agraït també al president Illa la seva visita.
Usted, president vallesano, como nosotros, tiene claro lo que es el esforzarse día a día, pero también tiene claro la gratificación que se consigue por el trabajo bien hecho, y creo que ahí coincidimos todos. No hay mejor forma, no podríamos haber imaginado mejor forma de celebrar estos 85 años que con usted entre nosotros dándonos apoyo. Es un orgullo y un placer, se lo agradecemos de corazón en mi nombre y en nombre de todos los empleados que estamos aquí presentes y con muchísimas ganas de cumplir, pues no sé si 85, pero unos cuantos años más, per ser avui amb nosaltres i donar-nos el vostre suport. Us ho agraïm i moltes gràcies, president.
En la seva felicitació a l'empresa, el president Illa ha parlat de prosperitat compartida i ha posat la Menorquina com un actor del creixement econòmic de Catalunya el darrer any amb una previsió per aquest 2025, ha dit, del 2,5%. Illa ha agraït també la dedicació de tots els treballadors amb una menció als més veterans, que hi són des de fa 38 anys. El president de la Generalitat assegura que aquesta prosperitat compartida és també un compromís del govern, també vetllant per les polítiques socials en matèries clau com la salut i la habitatge. L'acte a la Menorquina ha acabat amb una gran foto de família i de seguida s'han dirigit cap a l'Ajuntament de Palau Solità i Plegamans.
Palau Notícies.
Us oferim ara un bloc amb més informacions i comencem amb un apunt d'agenda perquè s'ha ajornat l'acte de presentació del pla director del castell previst per aquesta tarda. Ho ha comunicat l'Ajuntament a través del seu perfil a les xarxes.
Hi havia d'assistir la redactora autora del document i arquitecta Mireia Bernades i l'historiador medievalista Reinal González, a més de la regidora de Patrimoni Eva Soler. El pla director és el document que recull les accions a emprendre en els pròxims anys al castell de Plegamans, un edifici catalogat bé d'interès nacional. No s'ha donat a conèixer la nova data, de la qual s'han informat serà propera.
Més coses. Continua obert el període de votacions per triar el projecte d'aquest any als pressupostos participatius.
Aquests darrers dies l'Ajuntament explica algunes de les propostes finalistes. Un concurs d'art urbà amb murals al carrer amb un cost aproximat de 25.000 euros. Un cicle de conferències i tallers sobre salut que es calcula en 10.000 euros. O millores al web municipal pressupostades en 20.000 euros. Entre les propostes finalistes també hi ha demandes relacionades amb l'ús de la bicicleta o guixetes a l'Institut Ramon Casas. La proposta o propostes han de tenir un import màxim total de 60.000 euros. Les votacions estaran obertes fins al dia 26 de maig. Es pot votar un sol cop, presencialment als punts habilitats municipals o bé en línia a la plataforma participa.palauplegamans.cat.
I per tancar aquest bloc, una nota de caire laboral, un anunci de convocatòria de llocs de treball del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
L'ENS Comarcal informa que hi ha oberts processos selectius per cobrir dues places de tècnic o tècnica diplomada en treball social com a treballadora social per àrees bàsiques de salut. També n'hi ha per cobrir una altra de tècnic superior de gestió econòmica i dues més com a tècnic o tècnica mitjà o mitjana de treball social per l'àrea de serveis socials. Tota aquesta informació es pot consultar completa al web consellvallesoccidental.cat.
Palau Notícies, l'actualitat de Palau-Solità i Plegamans al dia.
Seguim perquè la visita del president Illa avui a l'Ajuntament i també a una de les principals fàbriques de Palau arriba el dia abans del Dia Mundial del Treball. Una jornada cada cop més lligada al turisme i a dies de descans més que no pas a l'activisme sindical. Per això avui hem agafat a les portes d'aquest 1 de maig el testimoni de dues persones actives de dos sindicats força diferents però amb la lluita en comú per la defensa dels drets de les persones treballadores.
La Coordinadora Obrera Sindical, el COS, és un sindicat que es defineix per la seva lluita contra el capitalisme i la defensa dels drets de la classe treballadora dels Països Catalans. A Palau, en els darrers anys, obren cada dimecres el PIL, el Casal Popular La Revolta, un punt d'informació laboral gratuït per a persones treballadores que ho necessitin. Un dels seus membres i assessors és Jordi Méndez. Explica quines són les principals consultes que hi reben.
Dubtes en quant a pagaments incorrectes o faltes de pagament a la nòmina per haver treballat, doncs, no sé, hi ha hagut diverses casuístiques, si treballen hores extres i no els hi paguen correctament, si per motius aliens amb ells doncs, han de tenir o han de realitzar algun tipus de desplaçament per realitzar la seva feina, si aquestes hores han d'estar dintre, s'han de considerar dintre de l'horari laboral o no, quin tipus de retribució han de tenir.
Amb orígens al 1980, la implantació de la COS és més recent. Està estesa sobretot en el sector públic i el dels serveis. Es basa en l'autogestió. No rep subvencions ni persones alliberades a càrrec. Des de la COS admeten que no tenen la implantació d'altres grans sindicats. De fet, són crítics amb els anomenats sindicats majoritaris.
Els sindicats majoritaris han demostrat fins ara que no defensen realment a la classe treballadora. Estan arribant acords en els que els empresaris estan traient uns beneficis extraordinaris.
Precisament, des d'un dels majoritaris, Comissions Obreres, parla Laia Martínez, vetlladora. És la presidenta del comitè d'empresa de la Fundació SAMU, que ha guanyat la majoria de concursos que el Departament d'Educació crea per a cobrir als centres educatius públics les places de tècnic auxiliar d'educació especial. Precisament, l'externalització d'aquesta figura és una de les lluites prioritàries i això és el que va convèncer a Laia Martínez a implicar-se en la lluita sindical en una tasca, la de vetlladora, diu, que considera clau el dia a dia de les escoles.
Les vetlladores el que fem és acompanyar tots els infants que tinguin qualsevol tipus de necessitat educativa especial dins l'horari lectiu, ja sigui físic, educatiu i també emocional, que de vegades se'ls oblida, i d'aquesta manera els ajudem a desenvolupar-se, diguéssim, a l'escola.
Segons Martínez, de les 3.700 treballadores que fan aquesta funció, només un centenar, 117, són personal públic del Departament d'Educació. Un menysteniment afegeix que també es dona amb les seves funcions que podria podrien desenvolupar i que a causa d'aquesta precarietat al sector tampoc no poden fer, com per exemple col·laborar en reunions sobre l'alumnat amb altres professionals. Tot això amb la precarietat salarial també en un sector feminitzat. El sou d'una vetlladora ronda actualment els 1.200 euros amb jornada sencera, a més d'altres mancances.
Contractes variables i jornades parcialitzades, 10 hores setmanals, o haver d'estar 10 hores en aquest centre i marxar en un altre centre unes altres 10 hores. Tampoc tenim les funcions molt ben definides, perquè, clar, et demanen coses molt bàsiques, però després realment el que et reclamen als centres educatius són les altres. Sobrecàrrega de feina, realment. Tu hauries d'estar amb un infant i acabes estant potser amb dos o tres.
Dues històries diferents de lluita, però coincidents amb la necessitat de que cal recuperar en general la consciència de classe i veure els sindicats com una forma directa d'incidir en la millora de la vida de les persones treballadores. Des de la COS i a les portes de l'1 de maig estan contents de la feina feta i auguren que, tot i que potser lentament, aquesta consciència està creixent.
Poquet a poquet, feina de formigueta, s'està veient també que l'afiliació als sindicats majoritaris està anant de baixa, mentre que l'afiliació als sindicats minoritaris sí que està pujant, i pensem que això amb el temps ha de ser beneficiós pel conjunt de la classe treballadora.
Des de Comissions Obreres entenen que en general també hi hagi desconfiança en la feina que fan. Per això, diu Laia Martínez, cal explicar-se millor i començar ben aviat als instituts, perquè darrere de lluites com la seva hi ha l'anhel del bé comú.
Vulguem o no, o estem afiliats o no a un sindicat, o realment són qui negocia, diguéssim, tots els convenis de les nostres feines. Vull dir, al final són els que lluiten contra les patronals per millorar les nostres condicions laborals. Sempre parlem d'això, no? Que no és el mateix anar a la guerra, entre cometes, amb un exèrcit de 10 o de 100, que anar amb un exèrcit de milers. Clar, s'aconseguirien moltes més coses.
Tant Méndez com Martínez animen a tothom a sortir al carrer demà 1 de maig a les diferents convocatòries que es fan a Barcelona, Sabadell o Granollers.
Palau Notícies, l'agenda.
Doncs sí, ara repassem algunes propostes d'agenda palauenca de cara a aquests dies, en un dimecres amb regust de divendres per a molts. I comencem per aquesta tarda de dimecres amb la presentació d'un llibre.
Es titula Coses de Trementinaire, 50 plantes silvestres, comestibles i medicinals a Granera. Nona Arola Ibera, trementinaire d'aquesta població de Granera, parlarà de les principals espècies d'aquesta zona i també de la nostra, d'aquest Vallès Occidental, i farà una aproximació de la feina de les trementinaires. Això és a les Espai Massa Gran de la Torre Folk, a 6:45 de la tarda.
Anem ja a divendres amb un clàssic, la sessió de música enllaunada de la Revolta els divendres al Casal.
A partir de les 7, amb jocs de taula i pinxos a preus populars, tot plegat al carrer Plegamans, número 12.
I aquest cap de setmana, el Museu Internacional del Titella, el MIT, torna a obrir portes i ofereix visites guiades.
Comencen a les 11 del matí les visites i les entrades es poden comprar al web del museu, que és museudetitelles.com.
I l'habitual recordatori per tenir en compte el matí de diumenge.
L'associació Amics del Ferrocarril Tren de Palau fan circular els trenets al Parc de l'Hostal del Fum. Funcionaran d'11 del matí a 1 del migdia a un preu de 3 euros el viatge.
Aquest diumenge també hi ha teatre amb la mostra L'Escotilló, que organitza Ferrigo Ferrago.
En aquesta ocasió ens visita el grup Teatre 345 de Mas Rampinyo amb l'obra Bojos pel bisturí. En parlava a Ràdio Palau el seu director Albert Arévalo.
És una comèdia d'embolics amb personatges molt estridents, molt al límit, on intentem portar el públic mitjançant un argument on cada vegada les coses es compliquen més i cada vegada ens acostem al més difícil encara, per tal de que la gent s'ho pugui riure quan més millor.
La funció comença a 6:45 de la tarda al Teatre de la Vila. Les entrades, que tenen un cost de 5 euros, es poden comprar una hora abans a la taquilla del teatre o bé reservar-les per WhatsApp al número 650-479-924.
Palau Notícies.
Doncs així ens apropem al final d'aquesta edició, però abans d'acabar volem fer un cop d'ull al temps, marcat bàsicament per la tranquil·litat i amb les temperatures sembla que els pròxims dies cada dia una mica més en augment. Mirem de confirmar-ho connectant amb la previsió meteorològica. Bona tarda.
Bona tarda. Una situació molt tranquil·la, la que hi ha hagut aquest dimecres, i de fet els núvols més gruixuts que hi havia cap al sud de Tarragona, a l'Ebre bàsicament, s'han anat trencant. Alguns en queden en aquella banda i sobretot aquesta tarda un ambient suau acompanyat de més vent. Està xiulant amb més ganes el vent de Llevant o de Xaloc, sobretot a la plana de Lleida, a la Catalunya central i les comarques de la costa. Això fa que, sobretot a la Daurada, el mar s'estigui esvalutant una miqueta. La tendència de les properes hores és de tranquil·litat. Aquesta nit, fins i tot, temperatura que pujarà una mica més, per tant, nit que no serà gaire freda, i amb alguns núvols que tornaran a aparèixer a prop del mar, no gaire importants. Al llarg del dijous, per tant, dia festiu, sí que apareixeran núvols, sobretot al matí i al migdia, per les comarques de Tarragona i de Lleida, amb algunes gotellades de fang, poca aigua, i fins i tot a partir del migdia i la tarda, sobretot, de dijous, temps molt més tranquil, una altra vegada assolellat i més càlid que avui. Ara bé, sempre amb aquest vent tossut, a les comarques de Lleida i Tarragona, sobretot.
Doncs com és habitual, la previsió meteorològica serveix per tancar el Palau Notícies. Tanquem aquesta darrera edició del mes d'abril, que ha comptat amb Joan Martínez de les Vies de So, Raquel Puig a la redacció i qui us ha parlat a l'edició, l'Eduard García. Recordeu que aquest espai de notícies l'oferim de nou aquesta nit a les 11, una edició que rematem també demà al matí a les 7 i a l'1 del migdia i que també trobareu a la nostra web, a radiopalau.cat i també en xarxes socials. Us deixem ara amb més continguts, us deixem amb el magazín Al meu carrer i nosaltres el que fem serà ja despedir-nos fins dilluns, que serà quan tornarem amb una nova edició del Palau Notícies. Que passeu bon pont als que en feu. Adéu-siau.
Ràdio Palau, marcant la diferència.